La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és divendres 9 de juny, darrer dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que no va anar al concert de Beyoncé, però com si hi hagués anat, perquè sou tots uns pesats a les xarxes. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció. Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla, que bé, que ho he dit de carrerilla, rima i tot, a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres i algun dia més ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui els grans protagonistes d'aquesta secció seran els coloms. Sou d'aquell grup de persones com, per exemple, Joan Trias, que cada 2x3 heu de posar rentadores perquè aquests innocents animalets us fan caca a sobre? Doncs si heu dit o pensat que sí, quedeu-vos, perquè en uns minuts us explicaré com ho podeu fer per eliminar totes les taques d'excrement de coloms de la vostra roba a la cara B de La Caravana.
Ja podem dir que colom era català, sí. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui, nova edició del joc de divendres. Escalfarem motors ara que és a punt d'arrencar el cap de setmana i us preguntem com ha de ser un cap de setmana ideal. Estigueu ben atents i ben atentes perquè entre platja i muntanya sortiran algunes sorpreses.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més toca preguntar-nos on són les dones avui per parlar de la visió femenina del món de la moda.
És per això que Núria Ros i Nina Agustí avui les acompanyarà l'empresària, presentadora i postmodel Martina Klein.
I a partir de les 4 parlarem del nou llibre de Melanie Olivares, Momento Re.
Amb l'actriu catalana parlarem d'aquests moments re de la creació del llibre, però també repassarem la seva trajectòria des de l'hotel Vinci Mai de Barcelona.
I un divendres més també parlarem de cinema.
I és que avui ens torna a visitar el nostre expert de cinema, el periodista Víctor Rodrigo, que ens durà les 5 pel·lícules més censurables de la història del 7è art.
I a partir de les 5 no us perdeu la darrera hora de programa perquè ve carregadet amb la traca final, Andreu.
Com cada divendres encendrem de nou la tele per saber-ne les últimes novetats amb en Marc Andreu i obrirem també plana d'actualitat rosa amb Sergi León, el nostre safareig per principiants.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, que això no pari. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Melanie Olivares i primer de tot dir-vos que sí, que parla català, tot i que de vegades li surtin barbarismes, ella ho intenta, no? I això, t'he de dir que m'agrada molt. No sé com s'ho fa, també, però sempre surt rient a totes les fotografies i no sé si el riure és fals o no, però si l'és, he de dir que ho dissimula molt i molt bé. Mm. El post, però, que més m'agrada és el que va penjar el 26 de setembre del 2022, quan va anar amb els seus fills al Madrid Fly, allò que et posen en un túnel i comences a volar. Sí. És bastant divertit, el vídeo. Si podeu, mireu-lo. Us he de dir també que si fa no fa, són perfils bastant iguals amb Yolanda Ramos, aquella altra actriu d'humor. Dones una mica esbojarrades, que somriuen molt, fan moltes bromes, però que en el fons, també, són molt sentides i molt reflexionadores. Ara bé, m'agrada molt més quan Melanie Olivares porta els cabells llisos, perquè el cabell així suelto, arrissadet, doncs no m'acaba de fer massa el pes. I ja per anar acabant, m'agrada molt perquè és dona de platja, de sol i estiuenca, i això sempre va molt bé.
Quin és el teu toc, Andreu?
Doncs avui us vinc a parlar dels recolzabraços del teatre / cine. Aquell moment incòmode en el que dues persones que són desconegudes no saben qui posar al braç. La veritat és que jo necessitaria una masterclass en aquest tipus de situacions, no? En comunicació no verbal per aquests casos, perquè sempre hi ha el o la típica que té més morro que tu i ja s'hi posa.
Tu sempre em vaig fent espai, ja t'ho explicaré això. Odies la gent que...
Doncs que et mire malament quan t'equivoques. A veure, gent, no tothom és don o doña perfecto. De vegades ens equivoquem i punt, no passa res. És en equivocar-se realment és on resideix la bellesa i el gaudi de la vida.
Què et fa feliç?
Doncs sincerament estic feliç i estic bastant en contra teva. Bé, sentiments trobats, perquè, o sigui, estic feliç de no haver pagat una milionada per veure la Beyoncé ahir a l'Estadi Olímpic, perquè gairebé he vist tot el seu concert un altre cop a través dels stories de la gent.
El que jo et deia, són uns pesats.
Sí, però el fet de no haver de pagar i a veure el concert Mira,
ah, mira, ratetes. També és veritat, també sí. És veritat. Moment rateta, sí. Propòsit vell...
Doncs a veure, em fa molta pena dir això, però és que de moment només hi ha dos amics que vulguin anar a la Patum, perquè era la meva, diguéssim, el meu propòsit vell, no? Sí. Aconseguir que amics meus volguessin anar a Patum. La veritat és que veig a venir que hi acabaré anant igualment, però potser fem amb una amiga... jo i ella, un mano a mano, que se'n diu, no?, d'anar a disfrutar de la Patum els dos sols.
Com tornaràs dilluns. Propòsit nou.
Doncs mira, avui us vinc a parlar del vot per correu. Sí, perquè he de fer la sol·licitud per enviar el vot per correu, perquè això que es faci l'últim cap de setmana de treballar, no?, el 23 de juliol, i que l'endemà, a les 8 del matí, hagi de ser a Barcelona per una analítica, doncs no em va gaire bé,
no,
diguéssim.
No ho acabes de veure, eh?
No.
Va, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 6 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la Gravé?
A veure, doncs avui, i ho dèiem ara al principi, avís per navegants perquè us porto una edició especial de la cara B exclusivament dedicada al director d'aquest programa, és a dir, a tu.
Ai, gràcies.
Joan Trias.
Molt bé.
Sí, molt bé. Abans de res, i per si algun oient ahir no ens va poder escoltar, procedeixo a fer un resum de tot plegat.
Ai, Déu meu.
Vale? Perquè s'ha de posar context de les coses. Ahir, cap a 2:45 de la tarda, és a dir, mitja horeta abans que comenci la caravana, l'Andreu, és a dir, el productor d'aquest programa, la Nina, guionista i productora, i jo, aquí servidora, estàvem fent un tallat a un bar, tot esperant que arribés... doncs el director del programa, en Joan, perquè hem d'explicar als nostres oients...
Sempre fem una petita reunió amb un cafè, eh?
Exacte, ens agrada prendre l'aire abans d'estar 3 hores en un estudi i anem a fer un cafè. Com us deia, estàvem esperant que arribés el capo, en Joan Trias. Petit spoiler, en Joan no va arribar mai.
No,
correcte. No va arribar mai.
No.
És així.
T'he de dir, però, els he d'explicar als nostres oients, que el que sí que ens va arribar va ser una nota d'àudio pel grup de WhatsApp de la caravana que deia això, escoltem-ho.
Vale, nois, perdoneu, necessito... porfa, que algú vagi al xino a comprar-me una samarreta quan pugueu. Vale? Merci.
Basar xinès.
Sí.
Basar xinès. Que ho vaig dir molt ràpid.
No podem maquillar el que van ser les teves paraules en aquell moment.
No, és que estava emprenyat, estava emprenyat.
Context. Context. Per segona vegada en una sola temporada, la caca d'un colom es va apoderar de la camisa del director d'aquest programa.
De la mateixa més, eh?
Exacte.
Sí.
Te l'havies posat molts més cops, aquesta camisa?
No gaire. Em sembla que les úniques dues vegades.
Parlant clar, no?, i català, en Joan Trias se li va cagar un colom a sobre per segona vegada en pocs mesos de diferència i a la mateixa camisa.
Sí.
I d'aquí el motiu d'aquest àudio ens demanava que li anéssim a comprar una samarreta.
I vau anar, eh? Vau anar,
cap problema. Sí. L'equip va activar el protocol d'emergència, que sempre ens funciona molt bé, i en menys de 5 minuts tot s'havia solucionat. Teníem a Joan no tan enfadat...
Correcte.
...i una samarreta nova.
Veus?
Que, per cert, et feia molta justícia, t'he de dir.
Sí, eh?
Et quedava molt bé.
M'agrada.
Sí, em triava bé, tu.
Sí.
Molt bé.
Mira que estàvem dubtant entre una de blanca bàsica o una diferent. Sort que
no diré que per la nit
bàsica.
Me la vaig tacar d'oli.
No m'ho puc creure.
No, Joan.
Per gir
favor.
Dramàtic dels fets.
He dit que no t'ho diré,
si arriba bé... una samarreta amb la imatge d'un colom, t'ho prometo que te la compro.
Sí.
En fi, tot i això, penso que les coses, tan bones com dolentes, passen per alguna cosa.
Sempre.
A tu que se't faci caca un colom a sobre, et passa per alguna cosa. T'havies de canviar la samarreta.
Espero que no em passi per alguna cosa.
Escolta'm, és per tot això que avui us porto tots els trucs del lifestyle que necessiteu, en aquest cas, necessites saber per netejar la caca d'un colom de la teva roba.
Molt bé.
Perquè si
molt
et torna a passar, no hagis d'anar a comprar una altra samarreta
ara.
Corrent.
Sí. Sàpiga què he de fer, eh? Sí,
va,
sí,
doncs
sí.
Posem música i ara en parlem.
Som-hi.
Abans d'anar als truquets de lifestyle, deixa'm aclarir això.
No ho puc creure.
No he trobat cap cançó de colom. I, clar, no he trobat cap cançó d'aquestes xules.
Sí.
I dic, doncs, aquí millor que posar que la nostra representant d'Espanya Eurovisió, Blanca Paloma.
Correcte. Sí, és
ja
així.
Està. És que... tens
així.
Menys privilegiades en aquest programa, t'he de dir.
No. Aquest programa, perdoneu, l'escatologia, però en aquest programa sabem que tothom fa caca, inclús Blanca Paloma.
Exacte.
I ja està.
I també perquè es diu Paloma, ho hem entès.
Sí, clar.
Escolta'm, doncs, el primer pas, ara sí, ens posem seriosos. El primer consell és importantíssim, Joan Trias.
Va.
Quan la caca d'un colom s'hagi apoderat de la teva camisa...
Apoderat, eh?
Sí, apoderat.
Sí, sí, és
així. No m'agrada dir que se t'hagi...
No, és que s'apodera.
T'atreu la llibertat.
Correcte.
Vull dir, escolta'm. Doncs el primer que has de fer és treure't la peça de roba en qüestió.
Sí.
Val?
Val.
Acte seguit, agafes un trosset de paper de vàter o un tovalló, el que tinguis més a mà,
sí,
i pessigues, a veure si m'explico, la zona de la taca per eliminar la part de la caca sense escampar aquesta taca de caca cap a altres bandes.
Això ho vaig fer bé.
M'explico, eh?
Sí, el que significa
pessigar vol dir que agafis amb els dits la part de... infectada.
Infectada, eh?
Infectada.
Perfecte.
Ens entenem, eh?
Sí, perfecte. Sí,
llavors anem al consell, pas número 2. Acte seguit, el que has de fer és donar la volta a la peça de roba, és a dir, girar-la,
sí,
i des de la part de darrere del teixit posar la part de la taca sota aigua freda.
Ah.
Ho estem entenent,
sí,
eh?
Sí, sí.
Si tu portes la samarreta ben posada, doncs la gires i la part de la taca sota aigua freda, de manera que l'aigua acabi d'arrastrar tota aquesta brutícia fins a fora i que l'excrement, per tant, no penetri més de lo que ja ha fet. Perdona'm, eh?
Sí.
Fins aquí bé?
Fins aquí bé.
Ho vas fer, això?
Sí.
Amb
l'ajuda inestimable d'Esther Bey.
Escolta'm, doncs molt bé. El consell barra pas número 3 consisteix en tornar a donar-li la volta a la peça de roba i aplicar-li una generosa quantitat de detergent líquid.
Val.
D'acord? Que no tens detergent líquid, doncs pots anar al supermercat, aquí no et puc garantir que és Money Zero, ho sento, i el que fas és agafar detergent per la roba, en pols, i ho barreges amb una miqueta d'aigua. I ho apliques després que s'hagi format una bona capa pastosa, com una mena de pasta, com l'excrement.
Sí.
Que no tens cap de les dues coses i et fa mandrot anar al supermercat perquè no tens samarreta per anar-hi, doncs pots recórrer al sabó, però t'he de dir que no és del tot efectiu.
Val. Aquí vam posar-hi sabó de mans, ahir, eh?
Clar.
I què?
T'ho va netejar bé?
No va acabar.
Val, per tant, tenim això. Llavors anem al consell número 4, que seria deixar actuar el detergent sobre la taca uns 15-20 minutets.
Ui.
Aquí sí que necessites temps.
Temps, eh? Sí,
si no, ja no es fa efectiu. I després et treus aquesta taca, que recordem que està empastifada amb aquesta barreja de detergent, la treus amb aigua tèbia. Que no tíbia, eh? Tèbia. O calenta, si ho prefereixes, i si, sobretot, la peça de roba en qüestió ho permet. I, sobretot, aprofita per fregar bé la zona bruta, així també, de pas, eliminaràs les restes que hi puguin haver quedat.
Perfecte.
D'acord? I llavors, acte seguit, poses la peça de roba en qüestió a la rentadora. Si estàs a la feina, com va ser el teu cas ahir, i no pots posar-la a la rentadora, doncs jo crec que ho hauràs dissimulat bastant i llavors, quan arribis a casa, ja fas una rentadora. En aquest cas, parlant de les rentadores, es recomano utilitzar un programa de rentat a la màxima temperatura indicada a l'etiqueta de rentat de la peça, que sabem que cada peça és un món.
Tu diràs, és que la caca de colom menja roba, eh?
Sí, i ara, si ja arribem al final, una vegada acabat aquest cicle de rentat, t'has d'assegurar que la taca, com és evident, hagi desaparegut. Que encara t'ha quedat alguna marca? Doncs a repetir el procés que t'acabo de cantar en veu alta, però sobretot amb la peça de roba en qüestió recent sortida de la rentadora.
Val.
Per tant, fins que la teva roba no quedi completament neta, no la deixis assecar, perquè si no, no haurà valgut la pena tot això. I ja està, us asseguro que si ho feu d'aquesta manera, la peça de roba quedarà lliure de taques i, per tant, d'excrements escarosos, perquè són escarosos,
són molt lletjos,
de coloms. T'ha semblat bé?
M'ha semblat perfectíssim.
Desitjo que d'aquí a final de temporada no torni a passar.
Gràcies,
que li passi algú altre de nosaltres.
Núria.
Ui, no, però vull dir, pobre Joan. No,
a mi ja se'm va cagar.
Sí, és veritat.
Sí,
és veritat. Anem 2-1 aquí, eh?
Ui, Nuru, tu i jo, quedem. A mi em va russar.
A tu et va russar,
correcte. Però no em va arribar a penetrar, que diguéssim.
No, però a mi la roba no, eh? A mi el braç.
També t'he de dir, aquí estem en un lloc complicat, eh? Aquí,
no, aquest carrer...
Hi ha molts coloms, eh?
Sí, és un colomà, aquest carrer. Això, mira.
Ah, mira, en David sí que l'ha trobat.
Una paloma blanca. Sí, això és així.
I res, avui feia falta dedicar gran part d'aquesta secció a aquests truquets. Que
us he de dir on va acabar la camisa o no?
M'ho imagino.
Ho hem vist.
La brossa.
Sí.
Que fort, eh? Sí. Pobra camisa.
Sí, mira que era maca.
Sí, exacte.
En fi. Va, anem a la musiqueta?
Sí, va, acabem, i avui la notícia musical ens la porten Marlon i Álvaro de Luna. Si cada dia tens o más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que... El que estem escoltant de fons és Olvidé Olvidarte, el nou single de la banda asturiana Marlon, amb la col·laboració especial del cantant de pop-rock espanyol Álvaro de Luna. Olvidé Olvidarte és una cançó que ens explica una història de desamor i, tal i com ens indica el món, d'un intent d'oblit. el món, he dit, no, el nom, eh? Mm. El nom, sí, un intent d'oblit. Acompanyada d'un senyor videoclip, us he de dir que us animo a veure, on hi veiem imatges intercalades dels dos compositors del single cantant a peu de camp i de platja. Una col·laboració, us he de dir, esperadíssima per molts, que s'ha convertit en el tercer avançament del que serà el nou àlbum de Marlon i amb la que avui us desitjo un molt bon cap de setmana.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
¿Quién quiero engañar si van dos años ya y no pude olvidarte? ¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Lo he intentado pero ya no puedo vivir por fuera si por dentro muero. Si quieres la verdad, no supe confesar y preferí callarme.
Gairebé un minut que passa d'un quart de quatre de la tarda. A aquesta hora saludem la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio Un Català en General, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què, Nina Agustí.
Doncs, Joan, avui la pregunta del dia engega una nova edició del Joc de Divendres, eh? I com que som a les portes del cap de setmana, a nosaltres ens queden unes 3 horetes, podríem dir, per gaudir d'aquestes 48 hores de desconnexió laboral. I potser molts dels que ja ens esteu escoltant doncs ja teniu la sort de ser fora de l'oficina, eh?
Desconnexió laboral, eh?
Sí, desconnexió laboral. El cap de setmana ha de servir per això. Ha de servir per això. Per tant, avui la pregunta del dia us demana que ens expliqueu quin és el cap de setmana perfecte barra ideal d'aquells que dius estat de 10, eh?
Val.
Aneu pensant vosaltres, companys, que us ho preguntaré abans, però, gent del carrer, com seria el vostre cap de setmana ideal? Escoltem.
Anar a la platja, fer marmut, passar el dia, saps?
En la platja, un càmping.
Muntar un cine en la platja.
Así que creo que sería bonito eso.
A la muntanya o al camp, amb les meves amigues o el meu xicot i els meus gats, imagino.
Sí. Una salida a la muntanya, a fer, pues, no sé, incluso una acampada o sí, ir a la platja, quedar con amigos, de relax.
No ho sé.
Poco triste.
Bueno, alguna cosa que li agradi fer?
No, fer la vida rutinària.
Res, eh? Estar a casa, tranquil.
Exacte.
Buen tiempo, playa, relax, sin preocupaciones, sin tener exámenes.
¿Tienes exámenes ahora?
Las acabo de terminar.
¿Y sí. qué vas a hacer este fin de semana para celebrarlo?
Festival. No. He venido aquí por eso. Somos de Lleida.
Bueno, vamos a quedar con nuestros amigos de aquí también.
Mireu, el meu resum seria teatre, muntanya i un bon sopar.
Veus?
Vosaltres què? Així, resumidament.
Depèn de com em pillis, eh?
Sí?
Si estic molt cansada, no fer res en tot el dia.
Jo també.
Sofà. I si fa bon temps, vermut també i platjada.
Això és així, eh? I una mica de festa, sisplau.
I tu, Joan?
Jo faria muntanya i hotel de luxe.
Doncs mireu que a vegades els millors caps de setmana surten de sorpreses com aquestes.
Me ha salido un plan sin esperar, muy interesante. Voy a París para la boda de una amiga.
¿Y así, de repente?
De repente. ¿No? Yo estoy aquí de visita, me vio en Barcelona, dice, pues me caso este sábado, tienes que venir a estar conmigo en la boda. Vale, ok.
¿Tú eres de...?
Yo soy de Siria y vivo en Dubái.
¿Tu amiga vio que estabas aquí?
Sí.
Y ha dicho, vente para acá.
Correcto. Estoy aquí por trabajo, pero me ha pillado, me ha dicho, pues tienes que venir. Y como, claro, no le puede decir que no. Hoy.
Ja ho heu vist?
Mare, Déu, quin planasso.
Sí, eh?
Sí.
Cap a París, doncs, sí. Ara sí, ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track. Buscaremos un lugar para amar
y soñar este fin de semana. Ma, quin clàssic, per favor.
El bonus track d'avui és edició especial concerts, i ja ho heu anat dient, eh? Ahir va ser el concert de la Beyoncé, i he trobat alguns fans que aquest dijous ha estat el seu dissabte. Escoltem.
Per a mi tindré un concert en amigues i després pues, anar a sopar.
Turisme relajat,
cervesetes i tapes.
El concert, hi ha hagut algun concert?
El de Beyoncé.
Expliqueu-me com ha anat, sensació.
Una passa, sí. Una passa. Ha fet moltes cançons del nou disco, que no m'ho sabíem, però l'hem disfrutat igual. Sí. Una passa.
Vale.
La tia és una
canya. Somni complit.
Ja podem tatxar-ho de la llista.
Jo és que també vaig anar al de Coldplay, però molt xulos dos.
Sí. Ara relax.
És el que tuvimos ahora.
Sí. Ah, sí?
Fuimos a Beyoncé a ver su concierto. Y nada, el mejor fin de semana de mi vida.
Okay.
que era jueves, pero
no, no pasa nada, sí, es verdad.
No, pero nos vamos al Primavera Madrid.
O sea, que vais sumando...
Exacto, vale, hacemos un tour nosotros también.
Un poco de tranquilidad, tampoco está mal, pero...
¿Cómo fue el concierto, ya por curiosidad?
Increíble.
Ja ho vist?
Una mascleta, una crema i una passar.
Sí, m'ha encantat
això.
M'agrada
molt.
I fins aquí, doncs, el joc de divendres.
Bon
cap de setmana a tothom.
Però que marxeu ja, que esteu desitjant bon cap de setmana a tothom.
Jo sempre ho faig, els divendres.
Sí, també és veritat.
Desitgem el ritme de la música, és molt bonic.
Val.
Però no marxem, perquè ens queda encara...
Clar, de fet, mira, ara anirem a publicitat i de seguida on són les dones que teniu avui.
Ni més ni menys... que la postmodel empresària i molts etcètres, Martina Klein.
Déu-n'hi-do. Boníssim,
això,
eh? Boníssim. Postmodel, eh?
Postmodel. A l'entrevista explicarem què vol dir tot això.
Vinga,
perquè postmodel no vindria a ser model.
Perfecte. Doncs vinga, va. Fem una pausa publicitària i de seguida la caravana on són les dones amb Nina Agustí, amb Núria Ros i amb Martina Klein. Fins ara.
Ràdio Estel.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vuit minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, no ens cansem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui obrim plana per parlar de totes aquelles dones que treballen a la indústria del modelatge. Una indústria potent i atractiva per fora, però dura, sacrificada i moltes vegades fosca per dins. Com ha canviat el món del modelatge amb el pas dels anys? I com ha canviat la manera en la que s'ha tractat la figura de la dona? La pressió estètica segueix sent un dels principals problemes de les persones que s'hi dediquen i també de les que ho segueixen? Per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar aquesta hora i quin honor a la presentadora, empresària i postmodel Martina Klein. Martina, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Martina, sempre demanem a les nostres convidades, mira, la Martina ja balla, aquí als estudis, m'encanta, que trini una cançó per presentar-se i tu has escollit Heart Out Here, una cançó que ens deixa frases com ara hauries de perdre una mica de pes perquè si no, no podem veure els teus ossos. Ara en parlarem de tot plegat, però aquesta frase vindria a definir una mica el que és la indústria del modelatge?
Absolutament, absolutament. Totes les coses que imperen a la indústria de la moda són contràries a una forma de ser normal de la dona. I potser algunes dones sí que tenen de forma natural totes aquestes imperatrius, però no, lo normal és patir per arribar a aquests cànons.
Fa un moment dèiem que la nostra convidada és presentadora, empresària, entre moltes altres coses, i també postmodel. Per què postmodel? Perquè si no tinc entès malament, tu encara exerceixes com a tal.
Bueno, perquè no és exmodel. Exmodel seria com que és alguna cosa que has deixat de fer i postmodel és un terme que m'ho he inventat jo.
Ah, m'encanta.
Sí, perquè m'agrada pensar que abarca tot això que has fet i tot el que ha de venir, no? Post és com una cosa com que està una mica per sobre. M'ho he inventat jo, o sigui que podem definir-ho com vulguem.
Va, si anem a l'inici de tot plegat, amb només 15 anys, que comences com a model, una feina que t'ha portat a treballar de la mà de marques com Mango, Pronovias, Yves Rocher, entre moltes altres, i també desfilant passarel·les tan conegudes com la de Londres, Milà, París i Nova York. Com recordes els inicis de tot plegat?
Bueno, els inicis han estat una mica fent un balanç amb els meus estudis, no? Els pares... una mica les condicions que van ficar perquè jo pogués exercir la meva feina va ser, doncs, acaba el COU. Hola, què tal? Quants de cent acaba el COU? I que jo fes selectivitat, doncs em deixés les portes obertes per si això no funcionava, perquè podia no funcionar. I ho vaig fer, doncs, l'ingrés a una escola de disseny, que després no vaig poder entrar, i ara que tinc un fill de 18 anys que està per entrar a una escola de disseny, doncs crec que estic projectant totes les meves frustracions amb ell, però estic molt contenta, molt orgullosa, perquè farà tot allò que em vaig deixar una mica mitges, no?, per ser model.
Clar, ho acabem de dir, amb 15 anys aproximadament comences, no?, entres en aquesta indústria del modelatge. Com arriben aquests primers projectes a la teva vida?
Bueno, a veure... Si volem buscar les arrels de tot això, jo, quan vivia a l'Argentina, amb 12 anys, vaig començar... Jo era molt teatrera, molt de musicals, com és la meva filla petita, i la meva professora de teatre del col·le, doncs, va comentar als meus pares, o sigui, té talent, o sigui, porteu-la a càstings i coses perquè li agrada molt, disfruta molt i té, doncs, és molt expressiva. I vam anar a un parell de càstings i van agafar el meu germà petit, a mi no. Mm-hmm. Llavors em va quedar una mica això, l'espineta clavada, i quan vaig tenir 15 anys, i llavors era molt alta i molt estranya, perquè amb 15 anys doncs, ser alta i estranya, doncs, i una mica plena de complexes, no, es va obrir l'altra porta de... I si fossis model? Jo, model, doncs, si em sento totalment extraterrestre. I és veritat que els començaments amb els meus pares aquí d'emigrants eren durs, perquè, clar, és veritat que estàvem en una vida molt senzilla, i ajudar una mica els meus pares amb les coses que, doncs, si era molt alta i els pantalons em quedaven molt curts, doncs potser comprar-me jo els pantalons o les bambes o comprar una bicicleta que em venia molt de gust. Llavors, començar a fantasiar una mica d'estalviar jo els meus diners, doncs, era guai. I vaig començar a fer càstings i no arribaven, i eren molt de càstings mentre estudiava, i van passar cosetes, doncs un anunci aquí, un anunci allà, un videoclip i un altre videoclip, i vaig començar a treballar com a model fins que vaig haver de decidir, que va ser, doncs, això, un parell d'anys més tard, quan vaig arribar a la selectivitat.
Martina, bona tarda.
Bona tarda, Nina.
Amb 15 anys, en aquesta edat, eres conscient de la pressió estètica, entre d'altres, del que pot comportar ser model?
Bueno, vaig haver d'adaptar-me una mica per la força, perquè és veritat que als 15 anys jo era molt llarga, però és veritat que als 16 i als 17 vaig començar, doncs, a fer les curves i va començar la moda a requerir cossos diferents, perquè coincideix amb el grunge, no? El grunge va començar cap als 90, i els models estètics de la Claudia Schiffer, que era una mica més voluptuosa, va canviar fins a la Kate Moss, no? Kate Moss, doncs, era, doncs, un cos molt més rectilini. I aquest cos no coincidia amb el meu, que estava explotant, o sigui, hormonalment estava, doncs, molt content. I aquesta alegria, doncs, la vaig haver una mica de ficar cap a dintre per coincidir amb els cànons que demanaven. I llavors vaig patir una mica, bastant, perquè sí, perquè a mi m'agradava sortir amb els amics i anar a prendre unes pizzas i les xutxes i els dolços, i l'edat acompanyava a que jo pogués fer tot això, però no ho vaig fer. I, bueno, ho vaig fer, però amb culpa, i llavors em vaig adonar, doncs sí, que si volia fer la meva feina havia de renunciar a l'alegria, no?, de viure una mica.
Ho tornaries a fer?
Sí. Però millor. Com és millor?
Com és millor? Doncs en aquesta part de la meva vida que doncs, vaig conèixer una persona lligada a l'esport i lligada a organitzar la vida d'una forma més sana, doncs sí que pots una mica doncs, menjar si després fas esport i això jo no ho feia. Jo això els bookers que es deien a les persones que et portaven a les agències, et deien, doncs, ves al gim, ves al gimnàs i tal, i jo no anava perquè no, era petita, estava sola a Milà, a Nova York, i no sabia si, ok, vaig al gim, i què faig? Llavors, no tenia ningú que m'organitzés en una vida sana on pogués donar-me doncs, capricis i després doncs, pogués cremar, diguem-ne. I llavors patia, perquè m'agradava menjar i és com, vaig deixar la moda als 19-20, després d'un parell d'anys, i vaig fer un curs d'acting i un altre de literatura i un altre de pintura i em vaig retrobar amb mi i em vaig sentir contenta i llavors el pes vaig perdre pes perquè estava molt contenta i menys obsessionada i va començar una altra etapa de la meva carrera molt més relaxada i feliç també.
Hem d'explicar que avui Martina Klein ha arribat als estudis de Ràdio Estel amb la seva filla petita. Com es diu?
Erika.
Erika. Quin consell li donaries a l'Erika si et dies d'aquí 5 o 6 anys vull ser model, mama?
Bueno, l'Erika és molt organitzada i jo crec que amb el nostre ajut potser no estaria tan sola en tot aquest procés, no? Totes les coses que aprèn de l'Àlex i que aprèn de mi, doncs potser l'acompanyarien a fer una carrera potser menys patidora que la meva, no? I a més és tan doncs, cabezona i tal que ho faria molt bé. Ho faria molt bé, té molt de talent. Però, clar, té molt de talent en moltes coses, soc la seva mare. Llavors, sí, l'acompanyarem en allò que decideixi.
Si seguim fent un repàs per la teva trajectòria, un dels primers anuncis que fas com a model és per una cadena de centres comercials en el que vas aparèixer nua i només coberta per una bossa de plàstic, si no tinc entès malament. Com ho recordes tot plegat?
Bueno, la meva mare estava una mica escandalitzada, no estava nua, evidentment, estava, portava un banyador a sota i portava doncs, una bossa. La foto era meravellosa. Vaig tenir la sort de caure en gràcia a un dels fotògrafs més guais de Catalunya i del món, que era el Ferrater. Vaig treballar amb gent molt bona i quan et poses en mans de gent molt bona et relaxes perquè saps que el resultat serà molt maco. És veritat que, bueno, que jo semblava una dona doncs, de 30 anys, nua, sota una bossa, amb els talons alts, i llavors la imatge és més forta que el meu joc, que era doncs, jugar a ser una dona, no? La meva mare va patir, els meus pares patien més que jo, o sigui, jo estava jugant en aquest sentit.
Aleshores, podríem dir que no et va impactar, estaves jugant, no? És aquest
per
joc.
Per mi era un joc i el resultat era divertidíssim, o sigui, aquesta pedazo de mujer, aquest pedaç de dona, doncs era... I a més cobria tot el centre comercial, aquesta imatge. I la foto era preciosa.
Abans ens deies que quan eres més petita eres una noia recta, alta, no? El que normativament potser no és tan habitual en gent més petita. Vas rebre algun comentari que et fes crear un complex a tu mateixa?
No per part de la moda, sí que és veritat que quan estava a l'institut... és que els nens són molt cruels. Jo tinc una sensibilitat molt especial cap al bullying i cap als comentaris dels nens, no? De per què... I sempre m'han dit com que soc una mica exagerada i que no passa res i que són coses de nens, però jo pateixo, vaig patir molt cosetes petites i comentaris petits durant la meva infantesa i sempre haig una mica de desconnectar quan sento que els nens es tracten una mica malament al col·le. Perquè són comentaris supernormals, però a mi em feien mal i jo crec que fan molt mal. A mi em van començar a dir anfibio i pez, perquè tenia la boca gran, saps? Això, dels llavis grans. A mi em deien anfibi i peix, i era a l'institut, i a mi em sabia molt greu. Però bueno, era...
Són coses de nens.
Part d'aquests nens i nenes petits, que ara són ja més grans, són persones que et segueixen a dia d'avui? És a dir, persones que t'havien fet comentaris que potser des de la innocència d'un nen t'havien fet mal?
Segur que sí, perquè no tenia mala relació amb les persones. I segur que sempre quan algú... algun dels teus companys doncs, fa una carrera una mica més visible, doncs segur que tots els companys d'alguna manera es senten orgullosos. No crec que aquestes persones que es reien i em deien amfibi o peix tinguin una agulleta clavada de, ostres, que malament vaig dir-li tot això a la Martina Glip. No.
Creus que com a societat som conscients de tot el que implica ser model?
No ho som, però també com a models i com a gent que treballa a l'espectacle hi ha una part que nosaltres mateixos no volem ensenyar. Doncs si estem venent un món de purpurina, tampoc sé fins a quin punt té gràcia ensenyar que la purpurina és de plàstic i embruta i no és veritat, saps? Les pel·lícules, el resultat de les pel·lícules ens agrada molt veure els efectes especials i com és tot, si ens expliquen tot, és guai perquè saps que el dinosaure no existeix i que la sang és de mentida, però potser deixes de viure amb intensitat el resultat, no? Jo crec que vivim en aquesta dualitat de expliquem o no expliquem que és dur i que no és tan maco i que nosaltres tenim cel·lulitis, saps?
Tendim a normalitzar certs comportaments i comentaris de cares als i les models perquè sobrepensem que el fet d'exposar-se com a imatge, ja sigui de marques, de passarel·les, per exemple, porta amb ell un plus d'opinió?
Sí, i nosaltres i personatges públics també, no? Mm-hmm. No? Que es foti perquè és un personatge públic, no? Doncs llavors nosaltres tenim dret de veure com està la platja o dret a veure com, amb qui surt i com surt i com es vesteix i podem criticar. I hem normalitzat tota aquesta opinió pública i llavors i pensem que la persona en sigui no pateix, no li fa mal i sí que clar que fa mal i jo crec que estem molt mal educats i que és veritat que tot això no s'ha tingut en compte. Jo vaig denunciar una revista que va fer fotos. El primer cop que jo estava a Formentera em vaig treure la part de dalt del biquini i em van treure una d'aquestes revistes de merda, perdó. Uh-huh. I jo vaig sentir-me molt, molt, molt... molt violentada, no? I vaig anar als advocats i vam lluitar per això i vam guanyar. No hi havia jurisprudència d'això. Uh-huh. Perquè els personatges públics estan en un sitio público, entonces la su vida es pública. No és veritat. O sigui, un personatge públic, si està una mica amagat i està tenint el seu moment d'intimitat, els altres no tenim dret a entrar a la seva vida. I el mateix, si un personatge públic ensenya el seu fill, que jo no estic d'acord que ensenya els seus fills a les xarxes socials o a les revistes, però és una opinió personal. Però una cosa és que jo ensenyi un cop al meu fill i això no et dona dret a que el meu fill sigui públic, sempre. I això, com a societat i els medis públics, no el tenen clar.
Has patit problemes de salut mental? A la teva feina em refereixo, pel que t'hagin pogut dir.
És que... la frase sona estranya, patir problemes de salut mental. Jo vaig al psicòleg des que tinc 6 anys i no mm-hmm. tinc problemes de salut mental. Jo crec que anar al psicòleg és bàsic, és la cistella bàsica. Doncs comprem ous, anem al gimnàs, anem al psicòleg. I així doncs, ens alimentem i cuidem la nostra salut física i cuidem la nostra salut mental per nosaltres i per la resta de la gent. Dir això, que això és tenir problemes mentals, no ho veig igual. O sigui, jo crec que és salut mental, no problemes mentals. Llavors, les meves inseguretats o les meves debilitats, netejar-les i entendre-les amb un professional, em sembla que és neteja, és com rentar-te les dents.
Consideres que es parla poc de la importància de la salut mental en l'àmbit del modelatge?
Sí, es parla molt poc. Es parla poc i seria molt necessari que, de la mateixa manera que t'envien al gimnàs, que et donessin doncs, l'adreça o les dades d'una persona professional que t'ajudi a entendre que tot això no té a veure amb tu. Vull dir, que les coses estètiques, els cànons estètics, doncs són cànons i que et poden agafar tu, o et poden agafar tu un càsting, i no significa que tu siguis bona i tu siguis dolenta. Que és una mica... que això, doncs, d'alguna manera, jo me'n recordo, dies sencers a París, doncs, anant a veure si algú m'agafava els càstings, i quan no m'agafaven era una cosa personal, no? No serveixo, no. I tot això, doncs, amb una mica d'ajut hagués estat, doncs, menys dur. Sí, estaria bé. El mateix que l'esport, eh? O sigui, parlem molt amb l'Àlex, això. Els esportistes, els futbolistes, els tenistes, jolín, juguen molt o no juguen res, o no, per què si juguen, per què no juguen, com sostenir la pressió dels altres, no? Ets molt jove, no hi ha referents de gent que estigui en el mateix lloc que tu. Jo crec que sí que fa falta contenció psicològica.
Si seguim avançant en el temps, molts t'han definit com el somriure etern de les passarel·les i de la moda, en general. T'agrada aquesta definició?
Sí, molt, sí? Molt. Molt, m'agrada molt, doncs, perquè és veritat que jo tinc la sensació de que no tinc cap cop fort, saps? O sigui, el meu fort, o sigui, no tinc el cos més alt, ni el més estètic, ni el més fort, ni el més... O sigui, però que sigui el somriure, allò que em defineix, em sembla maquíssim, maquíssim.
El que està clar és que la nostra convidada d'avui va decidir apostar-ho tot per la moda, una decisió i molta feina que l'ha portat a guanyar premis, com el Premi L'Oréal a millor model de passarel·la Cibeles l'any 2000, o també el Premi a millor imatge femenina dels Premis Llongueras, entre una llarga llista. Quan vas començar, t'imaginaves arribar fins aquí?
No, de cap manera. De cap manera, sí. Vaig començar, doncs, volent estalviar per comprar-me la meva bicicleta. Llavors, que jo pogués viure d'això encara avui, als meus 46 anys, és una bogeria. No, absolutament no.
Martina, com definiries a dia d'avui el món del modelatge?
Estic perdudíssima de com va el món del modelatge. Crec que la moda també està molt perduda i no sé molt bé per on anirà. El món ha canviat moltíssim, la forma de veure els mitjans socials ha canviat moltíssim, les persones que són referents ja no són les mateixes, i llavors no, estic amb els ulls molt, molt oberts per veure com continua això. La forma que nosaltres vam conèixer ja no existeix. Llavors, bueno, doncs nosaltres fem el que podem i arribem a tota la gent que encara està connectada amb nosaltres, però som conscients de que el món ha canviat molt.
Hi ha molt masclisme al món de la moda i de les passarel·les?
D'una banda sí, i d'altra banda jo crec que és dels pocs mons on la dona té molt, molt, molt més poder que l'home. Llavors, és una dualitat complicada, perquè sí, és veritat que som dones objectes, però nosaltres cobrem molt més i nosaltres podem decidir molt més que els homes en molts àmbits. Per altra banda, bueno, és un món dedicat a la dona i adorant a la dona i al mateix lloc col·locant a la dona en un lloc doncs lleig i perillós. És complicat l'equilibri de poder en el món de la moda per la dona.
Avui estem parlant amb l'empresària, presentadora i postmodel Martina Klein, i com no podia ser d'una altra manera, volem compartir unes dades que fa 5 mesos publicava el diari El Periódico. Atenció, perquè el titular és el següent. A Espanya, a l'any, un total de 8.000 menors recorren a la cirurgia estètica.
Ah, terrible.
Quina anàlisi em fas d'aquestes dades?
Doncs que me sembla una monstruositat. Terrible, terrible. I em fa molta pena. Em fa molta pena perquè sí que és veritat que... Bueno, que hem de trobar la manera de que... No sé, és que no sé... Això que parlàvem, se'ns ha anat de les mans. O sigui, la moda ja no sabem per on va, les xarxes socials ja no sabem per on van, com arribem a les noies, com arribem a les dones... tots aquests filtres que s'han creat per crear imatges perfectes se'ns han anat de les mans. O sigui, ja no sé com... O sigui, i de sobte apareix una dona que no s'ha operat res, que és la Kate Blanchett, Winslet, bueno, cap de les dues. Les dues són meravelloses. I ens agrada moltíssim, però d'altra banda, totes estan ficant coses a la cara per no fer-se grans. Llavors és complicat. Em sembla una monstruositat. No sé com podem canviar això, de veritat.
Per tant, creus que la indústria del modelatge, en part, entre d'altres, és culpable, no?, que aquesta tendència vagi a l'alça?
per als referents que agafem nosaltres com a models?
Sí, i la falta d'educació. O sigui, no podem... jo sempre fico el mateix exemple. Nosaltres no ens comprem una sabata de la talla 50 perquè els basquetbolistes, que ens agraden moltíssim, porten una sabata de talla 50. Nosaltres hem d'entendre que si hem d'adaptar aquella talla al nostre peu, el nostre peu és un 38 o un 40, llavors has de comprar-te la sabatilla d'aquest home a la teva talla. Si tu vols comprar-te la mateixa talla que la Kate Moss, si ets molt petita, doncs molt bé, i si no, l'has d'adaptar al teu cos. I també has de veure com és el teu cos i quines coses et senten bé i quines coses no et senten bé. Llavors, ens falta molt de sentit comú, molt d'educació, i sí que és veritat que la moda, doncs, ha... Però la moda i les arts, en general, han tingut modes, no? O sigui, les gordes de Rubens eren gordes de Rubens, i no totes eren gordes quan Rubens, saps? I llavors hem d'entendre com és el nostre cos i entendre que no sempre s'ha de fer tot igual a la foto o a la pintura que veiem.
Clara, parlàvem de la influència que té el món del modelatge en tot plegat, també hem parlat de les xarxes socials... I els mitjans? Mira, t'ho pregunto perquè, sense anar més allà, l'altre dia el diari El Nacional publicava el següent titular. La hija pequeña de Judith Mascó ya tiene 17 años, la guapísima Clara podría ser modelo.
Què?
Quin paper hi tenen els mitjans en tot plegat?
Bueno, no sé què pensa la Judith, o sigui, no sé si està contenta o no amb l'opinió que té... doncs un mitjà de comunicació i que decideixi si la nena pot o no pot ser model. O sigui, jo crec que sí que és veritat que amb les xarxes socials i que els famosos puguin dir per la seva boca les seves opinions i el gallo que i puguin protegir a la seva família ha fet que, doncs, que els periodistes i els mitjans de comunicació doncs, no tinguin entrada fàcil, no? I facin titulars gratuïts i comercials per cridar l'atenció i que tinguin molt poc interès i molt poc fons i molt poca investigació i molt poc contrastament dintre de la notícia. Jo crec que s'ha de fer notícia tot el temps, s'ha de crear titulars i això comporta que molts d'aquests titulars i moltes d'aquestes notícies siguin notícies de merda, perdó.
Parlant clar.
Sí,
cap problema.
Definitivament.
Ho sento. Martina, a banda de ser model, també t'hem vist a la televisió. Vas començar amb les 1001 a TV3 amb Jordi González.
Sí.
I també en d'altres, com t'hem vist en altres programes, com les Mañanas de 4, Celebrities, etcètera, etcètera. I ara tens un programa propi que es diu Planeta R, a Ràdio Televisió Espanyola, del que ja s'ha emès d'una temporada. Per tots aquells oients que no sàpiguen de què és Planeta R?
Planeta R és un projecte molt guai, meravellós, que, doncs, que m'ha arribat en un moment també que estava una mica perduda buscant projectes i ens vam juntar doncs, les ganes de fer un programa en clau de positivitat i optimisme, de que estem en un moment molt difícil de canvi climàtic i hi ha gent que està fent coses molt bones. O sigui, no tot està perdut. Hi ha esperança, hi ha gent que ho està fent molt bé. I nosaltres doncs, anem a veure aquesta gent, aquestes empreses o aquestes iniciatives per una mica, doncs, jo què sé, despertar consciència de sostenible de les coses que encara es poden fer doncs perquè el desastre sigui menor, no? I hem conegut molta gent molt guai, i hem conegut iniciatives molt guais i també hem sigut molt conscients de tot allò que fem molt malament.
Ens han xivat que acabeu de rodar la segona temporada.
Sí.
Què ens en pots dir?
Que és fantàstica. Que és fantàstica. No, en fantàstica. Ha sigut molt dura perquè hem recorregut Catalunya en 7 setmanes, però hem conegut iniciatives fantàstiques i gent que viu de forma molt exemplar i que està molt per sobre de tots nosaltres i que hem d'aprendre molt d'aquesta gent, molt.
Ja hi ha data d'emissió d'aquesta segona temporada?
Creiem que s'emetrà al setembre, però encara no t'ho puc dir. I si fos al setembre estaria molt bé, perquè les televisions al setembre comencen amb molta força.
Martina, fa poquíssim que s'ha obert un nou debat sobre fins a quin punt influencers i models estan capacitades per presentar programes, o més que capacitades, fins a quin punt és professional i just i ètic, inclús, que persones amb certa visibilitat a les xarxes ocupin espais de professionals que s'han format, en aquest cas, en la comunicació. Per posar context, tot plegat arrel de l'anunci de que Laura Escanes presentarà La Travessa de TV3. No sé què en penses de tot plegat.
Bueno, és molt complexa, eh? És molt complexa. Jo vaig escriure-la per La Vanguardia durant 7 anys, una columna setmanal, i per Marie Claire també durant 5 anys, no sé si en 5, o sigui, molt, vaig escriure molt. I també rebia comentaris, pocs, però rebia de... Estàs ocupant espais que haurien d'estar ocupats per professionals de la comunicació. La televisió i els medis busquen diferents coses. Sí que és veritat que haurien de buscar professionals que ho fessin bé i en preparació, però també busquen gent que arribi a molta gent. I en aquest cas, doncs la Laura arriba a molta més gent que algú que acaba de sortir de la carrera o que ja té una trajectòria. Què els fa decidir això? Doncs l'audiència. I llavors la Laura no té la culpa. L'audiència necessita gent que arribi a molta gent. I la Laura es prepararà i guanyarà experiència i es convertirà en una gran comunicadora. Potser sí i potser no. I mentrestant, la gent que s'ha preparat doncs haurà de trobar el seu camí. Jo crec que formes d'arribar a fer, o doncs arribar a ocupar espais públics i de sentir-te doncs realitzada amb allò que has estudiat, hi ha infinits. La qüestió és no deixar de buscar, no? I mirar, doncs, no sé, criticar a persones perquè han arribat o les han ficat a un lloc o un altre, em sembla que és un estem malbaratament d'energia.
A la línia del que dèiem, tu t'has trobat mai algú que hagi posat en dubte la teva professionalitat per ser model, sí, eh?
Bueno, model... És que, clar,
és a dir, per al principi ser coneguda com a model.
Clar, sí, d'entrosisme. Uh-huh. Doncs això que t'he explicat, jo escrivia per La Vanguardia, jo no he estudiat periodisme, jo escrivia La Vanguardia perquè m'agrada molt escriure, i després d'escriure Marie Claire, que vaig entrar gràcies a la meva estimada Joana Bonet, que era la directora, i que li vaig dir, no, m'agrada escriure, i em va dir, doncs escriu. I li va agradar allò que escrivia. Sí, s'ha posat en tela de judici, però és veritat que després a la gent li va agradar i vaig créixer com a comunicadora també mitjançant les lletres. Jo crec que no sé, hauríem d'estalviar energia en mirar com arriben els altres i treballar en esforçar-nos en trobar camins per superar moments i arribar on volem anar. No sé, sí. És veritat també que ja havia cursets de models que jo no vaig fer mai i una model que feia cursets no treballava tant com les models que no feien cursets perquè els cursets et donaven vicis dolents a l'hora de desfilar. Les models que venien de cursets desfilaven d'una forma que no agradava a l'alta costura o als prêt-à-porter. Llavors, moltes vegades la preparació acadèmica et treu naturalitat. I a l'equilibri no el sabem. Llavors, o sigui, cadascú faci el que pugui i que arribi on pugui, com pugui.
Martina, ja per anar acabant, a banda de ser postmodel, empresària i presentadora, també ets escriptora, ara ho deies, no? I actriu. Com s'ho fa Martina Klein per arribar a tot?
Bueno, de vegades no arribo i de vegades faig les coses xepi-xepi. Però, bueno, jo crec que si hagués d'escollir una sola cosa, no podria. Llavors, aquesta barreja crec que em converteix en una persona i un personatge doncs, diferent i original, i aquesta frescura, doncs, evidentment, arriba, perquè em diuen que el somriure és el que arriba de mi, no? Jo crec que aquesta cosa que em fa, que no sabria per quina carrera decidir-me o què fer quan sigui gran i tot això... em fa doncs, ficar-me a moltes coses que m'agraden i enriquir els meus coneixements i això doncs, fa que tot sigui doncs, complex i divertit.
Com es gestiona el tenir tanta feina amb la família?
Amb dificultat, amb dificultat. Per sort, jo tinc una parella que no és que m'ajuda, és que fem un equip i quan jo estic treballant molt, ell es fa càrrec d'absolutament tot i quan he estat treballant, doncs jo em faig càrrec jo i per sort també tenim els familiars i molt a prop que poden també doncs donar-nos un cop de mà, jo què sé, cop de mà, no sé. Jo estic traduint tot el temps, eh? Que consti
que el meu català està...
Doncs, és molt espontani, estic traduint tot el temps. Doncs això, tenim sort i fem un equip doncs, que ens ajudem i tal.
Va, fa un moment dèiem que Martina Klein també ha entrat en el món de l'escriptura i, a banda de tot el que hem parlat, també hem de dir que has publicat 3 llibres infantils d'una saga que es diu Zasca.
Zasca.
Zasca,
sí.
Com un Zasca, eh?
Com un Zasca.
Tal qual. Però com sorgeix aquesta idea?
Bueno, és que Zasca no era una paraula coneguda quan vaig fer Zasca. De fet, aquell any es va convertir en la paraula de l'any.
Ah, sí?
Sí.
Déu-n'hi-do, tu.
Sí, però no gràcies a mi. O sigui, és veritat, o sigui, els nens... Nosaltres tenim 3 fills, que ara tenen 18 i 20 anys. Però llavors tenien 7 i 9, vale? 7 i 9. I vaig fer un llibre de com parlaven ells. Els protagonistes tenien la seva edat. I ells era com, zasca, zasca, es fotien zasques tot el temps. I a mi em ficava molt nerviosa, perquè allò que us vaig explicar a mi, els zasques entre nens em fiquen molt nerviosa. Llavors vaig convertir aquests zasques, que em fiquen molt nerviosa i que no m'agrada, és una falta de respecte, inclús als nens, ho vaig convertir en el nom d'aquest equip d'investigadors... Que es deien, és com la paraula màgica per ells per reunir-se, no? Zasca és com deien Zasca, és com hem de reunir-nos per solucionar coses. I va ser molt guai, perquè era, doncs, a mi m'agradaven de petita totes aquestes pel·lícules on les nenes no són nenes i perquè roses i els nens no són nens blaus, sinó que eren tots, doncs aventures, no? Los Goonies i tal. I que després revisionem totes aquestes pel·lícules i està tot malament. Uh-huh. Està tot malament. Però sí que és veritat que això de... Vivim aventures. I Zasca és una mica això, són aventures de nens. I Zasca era una paraula que no existia gairebé.
Tens en ment publicar algun altre llibre?
M'agrada escriure, però em fa por. I aquest cap de setmana vaig passar amb amigues, que algunes d'elles són escriptores i tal, i m'animen a escriure. Jo tinc pors i molt poc de temps i sóc molt procrastinadora. Llavors em costa molt doncs, trobar els moments.
Però això vol dir que ja tens alguna idea, no? Bueno, que ja has donat voltes.
Bueno, és que m'agrada escriure. Jo sé que en algun moment hauria de...
A veure, per si fos poc, ja ara ho dèiem, eh? Actualment ets sòcia fundadora de Lo de Manuela.
Lo de Manuela.
Una marca tèxtil per la llar.
Sí.
Per tant, la moda, sigui de la manera que sigui, sempre està al teu costat. Ja sigui les passarel·les, com a imatge de marques...
Sí, és que sí, jo tinc un esperit molt artista i m'agraden els colors, les textures. És veritat que la moda, o sigui, dissenyar vestits no està al meu ADN, però sí que vibro amb l'arquitectura... i amb les textures i els espais, els meus pares són arquitectes, i això una mica el tinc dintre. Jo crec que sent artista i sent esteta, tot allò està. I llavors tinc una empresa molt xula, que fem coses de proximitat, amb mètodes tots manuals, i no tenim sobrestocs. És èticament molt, molt, molt com ha de ser una empresa, com per no destrossar el planeta. I a més fem coses precioses. O sigui que estic molt orgullosa de Lo de Manuela, que costa molt.
Martina, ara sí, després de tot això...
Sí.
Algun projecte més en ment?
Bueno, tantes coses. No. Sí, concret, no. Però, bueno, hi ha projectes tot el temps, per sort. Estem en un moment molt, molt positiu. I veure créixer els nostres fills és el nostre millor projecte. O sigui que tot el que vingui ha de encaixar amb això.
Martina Klein, presentadora, empresària, postmodel, etc, que avui ens ha visitat en aquesta nova edició d'On són les dones. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, també pel teu testimoni. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Tardes són la caravana a Ràdio Estel.